Continguts en xarxa. El Pou.
Al Pou hem parlat sovint de la invisibilització de les dones en la ciència. Avui volem posar dos casos concrets, de dos noms que potser no són coneguts en primera línia, però que sí que han fet contribucions molt importants a la ciència i que potser no han passat prou a la història com haurien merescut. És el cas de Lise Meitner i Agnes Pöckels, que han fet contribucions molt importants a la física. Avui, per conèixer millor aquestes dues figures, tenim amb nosaltres a la Gemma García, que és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies.
Gràcies, Albert.
Comencem parlant primer de Lise Meitner, que és, de fet, comencem amb el titular, un titular que és una mica trampós, que ja ho descobrirem després, que és la mare de la bomba atòmica. Lise Meitner va superar molts dels obstacles que hi podien haver en aquest moment, estem parlant de finals del segle XIX, principis del XX, per poder exercir com a investigadora en ciència.
Sí, correcte, de fet, és una de les poques que ho va aconseguir. Realment, tot i que tenia molts problemes, la Lise Meitner va poder estudiar i desenvolupar una carrera científica envoltada amb els científics més reconeguts del moment.
Es tractava, a més d'un moment en què la física estava en ebullició.
És l'inici, de fet, és l'inici de la física nuclear, quan encara es parlava de com eren els àtoms, no? Que si hi havia nuclis, si hi havia electrons, tot el teorema de Niels Bohr, i són uns anys molt, molt interessants i molt importants per la física. I la Lise Meitner sí que, entre la gent que estudia física nuclear, sí que es coneix, però realment no tant com segurament hauria de conèixer. I sobretot, desgraciadament, moltes vegades es coneix per això que acabes de dir, que ara matitzarem una miqueta.
Que hem dit que era trampa, ja hi arribarem. Però en tot cas, els estudis de Meitner comencen lligats a... Ella és austríaca?
Sí, neix a Viena i comença a estudiar a Àustria. En el moment que ella comença a estudiar, les noies no podien estudiar més que fins als 14 anys, però després hi ha un canvi de normativa i com pot fer una mena d'estudi accelerat de l'institut, del que seria el batxillerat, i entra a la universitat. Evidentment, sent potser l'única dona en física, amb totes les reticències del món, però té la sort de trobar-se amb professors molt importants i molt bons educadors, que seria Ludwig Boltzmann. No? El Boltzmann és un científic reconegut, i també se'l coneix per haver-se casat amb una noia que va tenir molts problemes per estudiar física. Per tant, ja suposo que a casa seva ja sabien de què parlava. No? Llavors, la Lise Meitner va estar treballant amb el Boltzmann com a professor, després va tenir un altre director de tesis, però més o menys va aconseguir fer carrera.
Després se'n va a Alemanya.
Se'n va a Alemanya, se'n va a Berlín, i aconsegueix que l'acceptin, perquè llavors en Alemanya encara les normatives encara eren més estrictes que a Àustria, però Max Planck l'accepta en el seu institut, tot i que li posen una condició, que és que li aconsellen que treballi amb un altre professor jove, que és un químic que es diu Otto Hahn, perquè així tindria la possibilitat de quedar-se, perquè aquest professor té un laboratori que està en una mena de garatge, diguéssim.
L'accepten, però no pot entrar a l'institut.
Ah, exacte.
És una mica absurd, però...
Amb la condició de que no posi mai els peus a l'institut. Val a dir que aquesta llei, diguéssim, per sort, em sembla que dura només uns 10 anys. Després aconsegueix fer el doctorat i de fet, passa a ser professora. És de la primera professora de la Universitat de Berlín l'any 26, i llavors té el seu propi laboratori, vull dir que sí que pot fer carrera dintre de la ciència.
La qüestió és que comença a treballar amb aquest professor, Otto Hahn, en l'àmbit de, com dèiem, de la física nuclear. Què és el que descobreixen?
Bueno, l'Otto Hahn és el químic i és el que fa una mica els experiments, i llavors en aquella època el que s'estava fent era bombardejar àtoms amb àtoms grossos, diguéssim, bari, urani i aquest tipus d'àtoms amb radiacions, una mica seguint tot l'estudi també que feien Marie Curie i Marie-Pierre Curie, en el moment això de la radioactivitat, de com interaccionava la radiació amb la matèria. Llavors el que veu l'Otto Hahn és que quan irradies un àtom doncs canvia la seva massa, canvia una mica les seves propietats, i no sabien ben bé el que estava passant, val? Llavors tenen aquesta col·laboració d'un físic amb un químic, em semblava molt interessant, durant molts anys, va ser quasi bé al llarg de tota la seva vida, perquè després ells individualment anaven fent altres cosetes. De fet, l'Alice Maynard, com bé sabeu, en aquests anys estem parlant dels principis del segle, doncs arriba l'època del nazisme, i com ella és dona i a més és d'origen jueu, doncs ha de sortir per cames, la veritat és que se n'ha d'anar.
Sí, no era una bona idea quedar-se, no?
Sí, no era una bona idea quedar-se, tot i que es queda bastant fins al final, o sigui, escapa pels pèls, i aquesta història se sap, que escapa pels pèls, que pot viatjar perquè un dels professors, justament, encara no recordo el nom, perdoneu-me, li dona l'anell de compromís de la seva dona, perquè si el necessita el vengui per fugar-se fins a on pugui, que em sembla que la història acaba malament perquè el perd, em sembla, però bueno, això, no sé, però bueno,
esperem,
sí,
esperem que
la qüestió és que
arriba.
Sí, i com és una física ja reconeguda, la inviten a anar a Dinamarca. Llavors se'n va a Dinamarca, després va estar uns anys a Dinamarca, entre Dinamarca i Estocolm, i allà doncs continua treballant amb el seu nebot, es diu Fritz, ara no sé el nom, Otto, sí, és que també es deia Otto, i llavors en feia Otto Fritz, que també treballa amb temes de física nuclear. Allà, evidentment, a Escandinàvia està el Niels Bohr, i té molta fama els estudis també de física nuclear, i durant molts anys estan doncs cartejant-se amb l'Otto Hahn. L'Otto Hahn li explica els experiments que està fent, llavors ella el que fa és, diguéssim, que per resumir-ho, és donar la solució física a les observacions de l'Otto Hahn, i llavors és la que publica l'any 1939 un article amb el seu nebot, l'Otto Fritz, on diguéssim anomenen aquesta reacció com la fissió nuclear, val? O sigui,
que és la que més tard serviria
per la bomba,
atòmica. La qüestió és que ella és convidada al projecte Manhattan, el famós projecte Manhattan, que és el que acaba fent realitat la bomba atòmica. Ella ho refusa.
Ella refusa categòricament, no vol saber res de la bomba atòmica.
Sí. I llavors el seu company d'investigacions, Otto Hahn, sí que rep el Premi Nobel per la fissió nuclear.
Exacte, uns anys més tard, l'Otto Hahn, el 1944, rep el Premi Nobel per la fissió nuclear. I llavors aquí és on ja comencem una mica...
Que per què Otto Hahn i per què no Lise Meitner?
Sí, exacte, no ho sé. O sigui, hi ha gent que diu que és perquè era dona i jueva, i a més era una època, clar, 1944,
hauria sigut una mica polèmic.
Clar, i llavors es queda sense el Premi Nobel tant ella com el seu nebot, perquè tant els dos són una mica els que posen la física dintre de l'experiment.
En qualsevol cas, estem a 1944... L'any següent cau la bomba atòmica a Hiroshima i a Nagasaki, i diguem que la visió sobre la fissió nuclear canvia una mica.
Canvia tant que llavors, com és una cosa molt dolenta, la bomba atòmica ha de ser la invenció d'una dona. I aquí és on es comença a dir que la bomba nuclear és una invenció de l'Alice Maynard.
O sigui, una vegada, quan era bo era el Premi Nobel per un home, i quan era dolent era la invenció de la bomba atòmica, la mare, per això parlàvem abans que era trampa dir-li mare de la bomba atòmica. En qualsevol cas, hem conegut aquesta feina de l'Alice Maynard, que es pot conèixer més profundament, però volem parlar d'un altre nom avui, perquè si no aquest pas se'ns acabarà el temps si estem aquí parlant. És el nom d'Agnes Pockels, que és, com comentaves abans, una mestressa de casa. En aquest cas no va estudiar, ho va fer, és autodidacta, però va fer grans contribucions al tema de la tensió superficial.
Sí, és la que inventa, de fet, la màquina, diguéssim, l'experiment per mesurar la tensió superficial, que encara s'utilitza ara. S'utilitza amb un altre nom, perquè després hi va haver un investigador americà que va una mica millorar la màquina i l'experiment, però...
I va posar el nom, perquè...
I va posar el nom, sí.
Que al final...
Sí, però encara és la mateixa màquina. Si mires la patent, perquè es va acabar publicant i patentant... No patentant, publicant, la va patentar l'altre professor, que no diré el nom, doncs és el mateix experiment. Val? I llavors, la gràcia que té aquesta senyora és que, efectivament, ella no va tenir la sort de poder continuar i de fer carrera, però va estudiar fins als 14 anys, tenia una gran passió per la física i la química, per la ciència en general, i va tenir la sort que el seu germà sí que va poder estudiar, i hi ha biografies que diuen que el va convèncer ella que estudiés física.
Llavors, li va donar la cobertura per poder-ho fer.
El germà se'n va anar a estudiar a la Universitat de Göttingen, i llavors li passava els llibres, li passava la informació, i ella doncs es va fer autodidacta. De fet, estudiava a casa.
I aquesta tensió superficial la va no descobrir, però va diguem-ne, començar... Va fixar-se en això rentant plats.
Sí, la tensió, evidentment, no va descobrir la tensió superficial.
No. Ella va descobrir la curiositat.
També passava una mica el mateix. En aquella època era un dels temes importants. Hi havia investigadors que ja estaven treballant des de feia molts anys, des de les observacions de Benjamin Franklin, doncs ara, en aquell moment ja estava treballant el Rayleigh, que també és un físic molt reconegut, i estaven fent molts experiments en tensió superficial, intentava veure què passava. Una mica és explicar quan generes una bombolla de sabó perquè la bombolla no es trenca, o fins a quin punt es pot inflar perquè es trenqui. Tot això és degut a les molècules que estan en la superfície de l'aigua i que fan que canviï aquesta tensió. No?
I a partir dels coneixements aquests amb els quals s'havia dotat de forma autodidacta, ella va inventar el sistema per mesurar-la.
Exacte, i fregant plats se n'adona que efectivament en funció de quant sabó o poc sabó li poses, com és l'aigua, si l'aigua està bruta, està neta, doncs veu que canvien les propietats i dissenya i fabrica un experiment per fer mesures.
I aquest experiment passa a la història d'una forma curiosa. Comentaves que Lord Rayleigh és qui estava en aquell moment investigant sobre el tema, i ell a partir de les cartes. Sembla mentida que avui en dia tanta immediatesa a través de les cartes.
Sí, el Lord Rayleigh evidentment publica les seves recerques i a través del seu germà a poques doncs descobreix amb una traducció en alemany una mena de resum d'abstract que hi ha un investigador que està treballant amb coses amb les que ja està treballant durant uns anys, ja porta a casa fent aquest tipus d'estudis, i el seu germà la convenç que l'escrigui. Llavors li escriu una carta a Rayleigh, en alemany, evidentment, explicant-li tots els seus resultats i com ho han fet i què és el que troba. Llavors el Rayleigh, clar, rep una carta en alemany, i en aquell moment doncs té la sort de que la seva dona li fa de traductora, parla alemany i li fa de traductora, suposo que grosso modo, perquè clar, la part científica no la sabria, però ja, és allà quan el Rayleigh veu que efectivament aquells estudis són molt interessants. Llavors és el Rayleigh, que escriu a la revista Nature dient: "Miri, he rebut aquest estudi, jo estic a favor de que el publiquin, sisplau, publiquin." I llavors es publica l'estudi d'una mestressa de casa a la revista Nature a l'any 1891. Estem parlant de finals del segle XIX.
És tota una fita, realment, sí. A partir d'aquí. I a partir d'aquí sí que el prestigi d'Agnes Pockels sí que creix.
Sí, ella continua llavors treballant amb això, continua col·laborant amb una universitat llavors alemanya que es posa en contacte amb ella i continua publicant. Tanmateix, ella, la seva obligació, que això em sembla que no ho han comentat, és quedar-se a casa cuidant dels seus pares.
Això sempre,
i això farà fins al final de la seva vida.
Sempre hi ha alguna cosa que ho impedeix. En qualsevol cas, són dos exemples d'aquesta lluita de dones que tenien la vocació, que tenien les ganes i que tenien els coneixements per aconseguir tirar endavant en el món de la investigació, com a mínim per fer grans aportacions, de fet, aportacions importantíssimes, en aquest cas, a la física. Hem parlat avui de dos exemples de la física i de la química. Llavors, Gemma García, moltes gràcies per aquesta explicació bastant complexa d'aquests dos noms. En tot cas, aquí al POU seguirem sempre posant de manifest altres noms al llarg de la història en futures ocasions.
Moltes gràcies. Jo us ho agraeixo a vosaltres, gràcies.
Al POU. Continguts en xarxes.